Tot anirà bé, amb Toni Marín. I són les 5 i 6 minuts, que bé, no? Dimecres, 15 de juny de 2022, gairebé no fa calor, no, Lídia? No, no fa gens de calor, no?
Fa calor, fa.
S'està molt bé.
Com 34-36 graus marcava el cotxe venint cap a Barcelona.
Doncs no sé el que marcava, el diu l'ordinador que fa 40.
Imagina't.
Ara mateix, no? 40 graus, que està bé, no?
Està, bueno.
Toni super. Girabal, bona tarda, Toni.
Bona tarda.
Bona tarda.
A mi em marcava a plaça Kennedy 41 graus, però 40. Això vol dir que la barceloneta són 44, el que diu ella.
Ah, sí, 44 graus, eh?
Sí.
Quina calor, eh? Jordi, què et marcava tu? Bona tarda, Jordi.
Doncs jo crec que més de 40 a la cuina.
Més 40 a la cuina. Bueno, la cuina bastant més de 40,
sí,
eh?
Sí.
Clar. Estic molt content. Avui torna el Jordi Esteve, el Toni Girabal, la Lídia Canyelles. Sí,
sí,
molt
ho
bé.
Has dit bé.
M'hi han recordat dels noms i cognoms de tothom. Vostès no saben l'increïble que és. També de la Núria Rosa. La Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè són les 5 i 7 minuts. De seguida tindrem l'oportunitat, lògicament, d'obrir, com fem cada setmana, la nostra tertúlia de clients, en realitat, de persones que tenen clients i clientes, abans, un cop d'ull, al que són els diaris digitals. En què t'has fixat avui, Núria?
A veure, doncs avui només cal obrir els portals digitals per comprovar que la portaveu del govern català, Patrícia Pla, ja n'és la màxima protagonista. I quin és el motiu? Doncs que aquest matí, durant una pausa de la seva intervenció al programa de TV3 als matins, li han pujat la camiseta amb agulles per tapar-li l'escot. Si més no, així ho ha explicat la periodista Anna Ponsí a Twitter, on ha compartit imatges de la portaveu just abans i després del canvi de posició de la seva camiseta, tot assegurant que l'escot de la portaveu ha estat censurat als matins de TV3, i on també ha confirmat que tot ha passat durant una pausa, com us deia, de 25 segons per posar un vídeo, moment en el que li han tret doncs l'americana que portava i li han posat agulles per pujar-li la samarreta. Però clar, la cosa no acaba aquí, perquè minuts més tard i en el mateix programa la periodista Maika Navarro ha criticat en directe la censura de l'escot de Plaja i, de fet, ho ha fet d'aquesta manera.
Jo dono bé, però abans de que vagis a l'ona de colar, jo haig de fer una petita apunt, que si no, no seré jo. Vull reivindicar la pitrera de la portaveu del govern, la Patrícia Plaja, que de manera incomprensible ha sigut censurada durant l'entrevista amb el nostre company. I aleshores jo, que també tinc molta pitrera, però aquest escot no m'ho permet, doncs reivindico la pitrera de la portaveu, Patrícia Plaja, la meva i la de totes les dones que sortim en aquesta televisió, perquè potser serà cert allò que diu la Rigoberta Bandini de que por qué dan tantos miedo a nuestras tetas. Pues a mi les tetes de la Patrícia Plaja no em fa cap mena de por, al contrari, trobo que ella ha de vestir com li dongui la gana.
Estic flipant.
Ha sigut molt...
És que no m'havia assabentat. Ho sabíeu vosaltres, Jordi?
No,
Jordi?
No, 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 estic al·lucinant, cosa? També.
Primer, anava a dir, quan estaves explicant la notícia, anava a dir, no m'ho crec. Vull dir, no em crec que ningú hagi fet una cosa com aquesta, i més a la portada del govern, que vagi com vulgui, no? El comentari de la Maika Navarro, que va estar l'altre dia amb nosaltres, per cert. Realment impressionant. En fi...
Aquestes paraules, el que volia dir també és que han estat molt aplaudides, sobretot a Twitter, que si entreu veureu el vídeo, perquè s'ha fet totalment viral.
Oh,
i ha situat doncs un dia més al centre de debat la censura cap a la dona, però el que també cal dir és que els matins de TV3 s'ha pronunciat al respecte per Twitter, tot assegurant doncs que no era un acte de censura, sinó que només ho havien fet perquè pensaven que la portaveu se sentia incòmoda.
Jo, deixa'm dir-te, em crec en l'explicació dels matins. És que em semblaria tan mentida que és alçades de la vida fer una cosa... En el cas que sigui així, estúpida. Estúpida.
Totalment.
En fi, què més, Núria?
Més coses. Avui avancem la notícia musical, perquè aquí també acapara part de les portades digitals és el cantant Lil Dami, perquè l'artista de música urbana ja ha publicat Supermercat, una nova cançó amb pinzellades de pop electrònic, rap i trap, que narra una història d'amor, doncs, en un supermercat i que sona així. El supermercat. És una cançó que pretén explicar que quan menys t'ho esperes, doncs l'amor truca a la porta, i que compta també amb col·laboracions de grans artistes del panorama català, com per exemple Miqui Núñez, Sara Roy i Helena Gadel, i que, bueno, sona bé, no?
Podríem molt. Dir,
bueno. Deixarem els comentaris, no?
I què més?
Avui acabem i ho fem amb una notícia que la veritat és que ens ha cridat i molt l'atenció a tots, i el titular és el següent. El detector de xuletes de la URB, és a dir, de la Universitat Rovira i Virgili, està provant en els exàmens de la selectivitat. Anem per parts. El protagonista d'aquest titular és el coordinador de l'ESPAU a la Universitat Rovira i Virgili, que es diu Antonio García, que el que ha fet doncs és provar aquest aparell durant els exàmens de la selectivitat i que sembla que de moment està funcionant. Però clar, la gran pregunta és com funciona aquest detector de xuletes.
Sí.
Doncs jo crec que li podem preguntar a ell
mateix. I tant. Senyor García, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com porta el protagonisme del dia? Perquè tothom parla d'aquest aparell. Sí. Acabo de veure que és la notícia més llegida ara mateix al 324, per exemple, no? Expliqui'ns una mica en què consisteix.
I no entenc per què, perquè no és una novetat.
Ja.
Fixeu-vos, jo tinc ara aquí davant una notícia de 14 de juny de 2016.
Sí.
Del periòdico.
Sí.
Deia: la selectivitat declara la guerra a los copiones electrónicos.
Ja.
I és a dir, el 2016 ja vam fer una prova pilot.
Yeah.
I des del 2017 a Tarragona estem passant aquest detector, aquest aparell. El que passa que potser durant els dos anys de la pandèmia, que evidentment no ho hem passat perquè ja prou feina hi havia, doncs potser això ha fet oblidar que era un aparell que ja tres anys abans de la pandèmia ja es va fer servir.
No, segur. Jo estic convençut, que és aquest el motiu. En qualsevol cas, és veritat que avui ens hem posat a parlar de xuletes. Jo no sé si a les Pau, aquí a la Universitat Rovira i Virgili, han detectat algú que estigués copiant gràcies a aquest aparell.
No, de moment encara no n'hem caçat cap, però no perdo l'esperança.
No perd l'esperança. No.
A veure, la ciència avança, que és una barbaritat, sabeu? I els alumnes cada vegada més, potser els de les Pau, els que menys, però amb altres proves potser més complexes, amb oposicions, doncs hi ha a diferents llocs s'han caçat persones que anaven amb pinganillos.
Amb pinganillos que li estan passant les respostes des de fora, no?
Sí. El que tenim nosaltres, clar, no podem utilitzar més que detectors.
Uh-huh.
Ja sabeu que per utilitzar altre tipus d'aparells es necessita un permís de jutge i de policia.
Sí,
és a dir, inhibidors no se'n poden fer servir.
Clar.
Afectarien a moltes altres, jo què sé, marcapassos o telèfonos o...
Escolta, i els mètodes tradicionals, diríem allò del bolivic amb la, sap, el transparent, no? Aquelles coses, no? Del compàs. Avui em recordava un senyor a la tertúlia, la gent que marcava amb el compàs, el bolígraf, tot això encara s'utilitza o no?
Clar, i els esmarruatges i tot això. Fixeu-vos que una de les normes que tenim pels alumnes, les instruccions molt clares, diu que estan prohibits telèfons mòbils, esmarruatges, qualsevol aparell de telecomunicació ha d'estar desconnectat i guardat a les bosses o motxilles.
Yeah.
Bé, doncs aquest detector el que fa és això, és detectar si hi ha algun aparell dins de l'aula que estigui en funcionament i que, per tant, puguin estar, per exemple, dictant des de fora.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. En qualsevol cas, senyor García, molta feina, m'imagino, aquests dies, moltes ganes, no?, que arribi demà a última hora i acabar amb les Pau i, per tant, d'estar envoltat de tants i tants nervis com deu estar veient aquests dies, no?
Sí, i tant.
Molt bé.
Demà s'acaba ja.
Ja m'imagino.
Ja van molt més tranquils. Demà al matí tenen fase general, història, i després fase específica, i ja acaben.
Perfecte. Senyor García, ha estat vostè molt amable, de veritat, moltíssimes gràcies,
De res.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. El coordinador de les proves d'accés a la universitat, Rovira i Virgili, el senyor Antoni García, que ha esdevingut clarament el protagonista Jordi aquest dia, no?
I tant.
És que me l'imagino passant entre files, no? Entre les files amb la parella, allò, a veure si fa soroll.
No, sorprès. El que es veu és que no hagi agafat a ningú encara.
No, està bé. Fent això. Amb un aparell. Tu eres de copiar, Lídia?
A mi se'm notava la cara. Sí. Era d'aquestes que se'm notava la cara.
Tu eres bon estudiant.
Bueno, em costava molt i, bueno, he de dir que ja va haver-hi un examen que em van posar a l'última fila perquè jo era de les que no copiava. Em tocava la primera fila. Em vaig seure a la primera fila i tal, i el professor em va canviar a l'última. I aquella nit jo tenia un problemilla, em vaig posar molt nerviosa i jo que entres a l'examen et quedes en blanc.
Ai.
I vaig entrar, vaig seure, llavors em van posar a l'última fila. I això sí que és veritat que va ser seure a l'última fila i em vaig relaxar i em va sortir tot l'examen. Aquesta...
Però no copiaves, però deixaves copiar? Perquè tot ni
sí.
Tu sí? Deixaves
sí.
Copiar?
I em feia molta ràbia perquè els altres aprovaven i jo no.
En sèrio?
T'ho juro.
Perquè, Toni, aquella gent que es tapava l'examen, saps? Perquè no li poguessis veure. Bueno, ho dic només sí. Perquè m'ho han explicat.
Sí, no, que existeix això, eh?
Ui, tant,
existeix.
Diu,
a la facultat existeix.
Diu existeix, com si la resta no ho sabéssim. Toni, tu eres de copiar o no?
No, jo mai copiava. Ara et diré una cosa. L'única vegada a la meva vida que vaig copiar,
sí.
La persona que vaig copiar va suspendre i vaig aprovar. Perquè què feia jo? tot el que anava copiant i veia que estava malament, jo ho arreglava.
Ah, mira.
Allò que...
Sí, ja corregies l'examen abans d'hora.
Sí, però és l'única vegada de la meva vida que he copiat, eh?
Sí, eh?
La veritat és que no, tampoc em calia, vull dir-te jo... Mira, si havia estudiat i aprovava bé, i si no, escolta, la mala pata.
Clar.
No, però...
Jordi, tu què?
Jo era una mica punyetero, la veritat, perquè en lloc de marcar potser la guerra, feia veure que marcava una altra, perquè sabia que algú estava copiant, perquè s'equivoqués i després marcava la bona.
En sèrio?
Sí, sí.
Que
sí.
Mala persona, perdona que et digui, eh? Cuides sí, molt sí. Bé, és un dels nostres xefs per excel·lència, però mala persona.
Depèn qui tenia al costat.
Sí, però això feia una mica de ràbia, no? Sí. Quan el típic tio sí, que després perquè... estava fotent durant tot l'any, volia
exacte.
Copiar...
I tu t'havies esforçat molt i depèn qui, potser si era un amic, no, però depèn qui era, i dius, ostres, jo m'he estat esforçant tot l'any i ara aprovarà per copiar-me a mi, no?
Ja
i feia la broma aquesta, no? Marcar la de dalt, no? I després no, era la de baix, no?
Que fort. Estic a punt de donar el telèfon per a l'Olivos. Per si algú vol trucar i queixar-se directament. Què tal la setmana, Jordi?
Bé, molt bé, molt sí, bé. Amb molta calor, com has dit, i bé, molt més turisme que està arribant a Barcelona.
Es nota el restaurant, el Nectari, es nota?
Sí, es nota que va arribant turisme i cada cop que anem apropant-nos a l'estiu, doncs més turisme.
Però jo crec que és dels estius amb més turisme, no? Jo ho explicava i vaig anar al passeig a Gràcia, Toni. Quina passada de gent que hi havia allà, no?
Bueno, han dit que estàvem al 70% d'abans de la pandèmia, però jo no ho crec, eh? Perquè realment el món del taxi es nota molt, el turisme.
Noteu molt, eh?
Sí, hi ha hores que realment són caòtiques per cobrir els serveis.
Clar, escolti, estic pensant que, clar, una wedding planner, no sé si nota el turisme o no com a wedding planner, com a comiats de solter, moltíssims.
Moltíssim, però sí que és veritat que venen, potser quan hi ha vacances també a les zones europees, per dir-ho així, també venen les persones que estan treballant allà
yeah.
i venen cap aquí a fer totes les coses que han de fer pel seu casament. Però sí que tenim les persones que també són de fora que es venen a casa aquí.
O
per tant, aprofiten per casar-se.
O a declarar-se.
O a declarar-se també.
Ara s'ha posat molt de moda internet, veure aquelles declaracions d'amor que fan les flash mob i totes aquestes coses que tu vas pel carrer i de sobte la teva parella et fa això i sortiria corrents.
I posar tot de pètals amb Merry Me i coses així perquè els hi demanin de casar-se, unes lletres així de fusta amb llums i, bueno...
T'ha passat el taxi alguna vegada que una declaració d'amor d'aquestes o no?
No, s'han fet altres cosetes de dalt del taxi, però declaracions d'amor no. Clar, una cosa és ser romàntic, l'altra cosa és ser cursi,
ja.
Penso jo, no? I clar, ser romàntic sí que pot ser una cosa xula, però cursi, allò que dius pètal...
Pastelós,
no sé
anem a dir pastelós.
Ah, escolta'm, però això cadascú, no? Si al si noi o la noia li agraden els pètals de flors, posa-li pètals de flors, no?
Sí, clar.
Però,
si li agraden altres coses, posa-li altres coses segons.
Bueno, que... mentre siguin, no sé, no?
Sí, mentre siguin florals, no?
Mentre siguin florals? Què et passa, Toni? Que és la calor, això? Jordi, tu has tingut alguna pedida de matrimoni al
sí,
restaurant?
Sí, alguna, poques, però alguna hem tingut, però, bueno... Bàsicament et porten l'anell i et diuen què podries fer, doncs és el clàssic, no? Fas un petit pastís, l'amagues a dins i mentre el serveixes davant dius, ostres, si he trobat alguna cosa aquí, no? I treus amb l'espàtula, treus, pum, la caixeta, no? I llavors és quan li demanar, no?, per casar-se.
Això és molt bonic, eh?
Però és molt bonic, això, perquè, a més, és el conjunt de la sala, eh? Que el conjunt de la sala s'afegeix a la festa.
Clar,
i aplaudeix tothom.
Això agrada.
I, bueno, això, la veritat és bonic.
Tothom, menys que no et vingui un senyor que treballa a Euro Disney... que l'han liat una mica. No sé si heu escoltat aquesta notícia. La setmana passada, Disneyland París va ser objecte de crítiques després que aparegués un vídeo d'un treballador al parc temàtic interrompent una proposta de matrimoni. És a dir, estava el noi allò, es veu que s'havien pujat com una mena de tarima, alguna cosa així, el noi en ple moment bonic, allò li va entregar l'anell, quan de sobte arriba el treballador, li diu que no és una bona idea, que sisplau que baixin d'allà, els hi talla completament el rotllo a la declaració d'amor, i què fa el noi? Penja el vídeo a les xarxes. I què passa a partir d'aquí? Que es viralitza. Però es viralitza fins al punt que el New York Times ha fet tot un article sobre aquesta qüestió amb tot el que això genera de cara a Disneyland París. Allò que diem la reputació digital. Sabeu de què va això, no? Una mica?
Sí, una mica, sí.
Por o no, Jordi?
No,
perquè, clar,
la
gent del Nectari deia... amb expectatives.
Sí, sí. No? Potser abans sí que et feia més respecte, però ara no estem ja més... familiaritzat amb tot el que són les redes socials i tot el que és, no, les webs i...
El que parlàvem,
i bueno, ja ha canviat una mica, no? Però sí que és veritat que fa uns anys darrere sí que, bueno, sempre t'amenaçaven una mica a vegades, no, amb això, no?
Mira que lo cuento en Facebook, esto.
Te amenazaban.
Sí, t'ho fan a tu encara?
Te amenazan.
I què dic?
No, si això no ho fas bé, doncs et posaré una ressenya dolenta o el que sigui, o al final intentes al client donar-li sempre el millor, però sí que és veritat que és una eina que funciona o molt bé o funciona molt, o sigui, o et pot perjudicar molt al final, clar, és la teva, és una imatge al final, i això segueix fent molt de mal.
Què dius tu, Toni?
Jo penso que potser se li dona més importància, no, les ressenyes?
Al final jo crec que és una cosa que la gent les busca per saber de tu.
Clar.
I es fan servir, o sigui, li presten molt més atenció a les negatives que a les positives, que són moltes més positives que negatives al final.
El Fran Segarra, què tal, Fran? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És expert en aquest tema. És psicòleg, és especialista justament en marca personal. Explica'ns una mica això, marca personal, què vol dir això?
Bueno, la marca personal senzillament és posar sobre o a internet tot allò que nosaltres som, tot allò que ens defineix com a persones, com és els humans, la nostra identitat, tot això, traslladar-ho amb una certa estratègia a les xarxes socials.
Traslladar-ho o que ho traslladin.
O que ho traslladin també, exacte. Al final... és el que un és a internet, no? Però sí que és veritat que hi ha, doncs, estrategues o gestors de marca personal que ho poden fer per tu, però sempre, sempre, sempre la marca personal ha de néixer del que un és. Si no, estaríem creant un personatge.
Fran, quan New York Times decideix fer una entrevista al noi aquest que s'estava declarant a la seva parella i li dona una volada internacional d'aquestes característiques, quin mal li està fent a Disneyland París?
Home, doncs, molt de mal, realment li està fent mal, perquè al final la marca el que es nutreix una mica és de les percepcions que tenen les persones que veuen aquest tipus de notícies, i com has dit tu molt bé, al final el que fa més mal són les percepcions dolentes que les bones, perquè l'ésser humà està preparat pel perill, i per tant, automàticament, tot el que és negatiu ho agafem de seguida.
I perquè segurament, a veure com ho explico això, durant molt de temps hem jugat a una sèrie de coses des del punt de vista de la... Per exemple, què dicen de nosotros? No? Tu quan vas a una pàgina web i veus què dicen de nosotros, i tothom diu coses meravelloses, perquè clar, és una elecció de la persona en qüestió que ha pagat aquella web. En realitat, quan un va a la xarxa entén que hi ha una mica d'això, però que segurament el negatiu no ho ha escrit aquella persona, no? Segurament hi ha un punt d'això, no?
Sí, hi ha un punt d'això, i això és molt perillós també. Al final, les webs, les xarxes socials, tot el que està a internet de les marques, molts cops està creat des de l'ideal del que vol ser la marca en realitat, però no des del que és en realitat. I clar, aquesta dissonància cognitiva, que li diem als psicòlegs, és el que fa que la persona que veu això vegi que hi ha una diferència entre el que realment s'ofereix i el que realment es posa a les xarxes, i per tant diu... Ui,
perdona, és el Tinder. És el Tinder. No, és veritat, és el Tinder. És quan una persona es publicita a si mateix amb una foto de fa 20 anys i després apareix a la cita i et trobes una persona 25 anys més gran de la fotografia que havies vist. En definitiva, ve ser això, no?
Ve ser això. Aplicat a persones i aplicat al ligoteo, doncs ve ser això, no? Més val tirar cap avall i ser sincer, honest, amb el que un és, i després superar aquestes expectatives, que no crear unes expectatives molt altes i després que es trobin amb que són més baix, però una realitat més baixa.
M'agrada com ho explica el Fran Jordi, que diu, si ho posem del ligoteo, però què si no la seducció, la que qualsevol tipus de negoci ha de fer amb els seus clients, no?
Sí, però és el que diu ell, el millor és ser real, no? Ser real i ser el que és, no? Perquè molts cops ho hem parlat entre companys, no? Dius, ostres, penses una foto i dius, perquè pues, mai sortirà així. Doncs pues, no, fes-ho real. Vull dir, encara que no sigui potser tan maca, però fes-ho que com vingui algú, no? S'ho trobarà o s'ho menjarà, no? Perquè, clar, en aquell moment tu, no? Avui retoques, talles, pegues, fas de tot i fas un quadre, no? I dius, no...
Home, jo... gastronòmicament, perdona, estic pensant en los platos combinados.
No, sí, sí. Sí.
Tu vas, no, és veritat, no, tu vas no, moltes no. vegades pels carrers sí. i veus fotos de platos combinados.
Sí, després t'ho porten i dius, això què és?
Això?
S'han equivocat.
Aquell tros de bacon no pot ser bo.
No està cruixent. No,
no. Clar, un altre, uns amb el nectari, sí. O sigui, realment, clar, és aquesta cosa d'oferir la veritat, sí. no?, en definitiva.
Exacte, i al final crec que seria més positiu, perquè és el que dius, tu passes per davant, no?, d'aquests menús, veus la foto i dius, bueno, no em demano res d'això perquè no és real, no? Si fos real, segurament, potser aquest lloc treballaria més, perquè saps que el que demanaries és el que et portarien, no?
Tu prens platos combinados, Lídia?
Depèn,
fa doncs, molt de temps que no menjo un plato combinat.
Sí, però sí,
Jo tampoc. Però, jo només et veig menjar llibrets últimament.
No, no, tu no veus mai menjar. És a dir, tu et creus en lo que te cuenten. Veus... Veus quan mal fa la marca personal?
Molt.
Escolta, en un negoci com el teu, el tema de la marca és important o no?
Molt.
Sí?
Sí. Segons la marca que tu tens, o sigui, o el que vols transmetre, penjaràs una cosa o no a les xarxes socials, al final. Si tu, per exemple, vols un casament, anem a dir, una mica més pasteloso, doncs els colors han de ser més o menys iguals. Si vols una cosa més efímera, en aquest sentit, o més senzilla, ens anem al verd, blanc... més senzill, més etèreo, no?, que li diguem. Llavors, depenent de la marca, jo, per exemple, hi ha coses que no les penjo per això, perquè no m'interessen transmetre-les en un casament.
Seria una postura molt encertada, aquesta, no, Fran?
Jo crec que sí. Al final, bueno, és una gestió... La marca, al final, ve a ser una gestió d'expectatives, que és el que comentàvem abans, no? Si tu gestiones bé aquestes expectatives i gestiones bé exactament el que vol transmetre i el que els serveis que ofereixes, el que transmeten, sobretot emocionalment, doncs vas pel bon camí. Si hi ha una dissonància en aquesta transmissió de lo que tu vols i després la realitat, doncs després afectarà la marca.
Què et sembla, Toni?
Bueno, jo em sembla que ell ho fa molt bé. Sempre penja el que pot donar-li més bona imatge, no? I això és lo interessant. De tota manera, jo, amb tots els comentaris, penso que pot haver-hi molta manipulació, eh? Jo t'ho dic perquè quan jo vaig, per exemple, a passar la revisió del meu cotxe, sempre em diuen, t'arribarà un test, sobretot, marca'ns 9 o 10.
Si això t'ho diuen?
Si ens marques 8 ja ens cridarà l'atenció. Clar, a tu ja condicionen a donar una bona nota, que igual la donaries igual per al servei que et fan, no? I clar, i per això et dic que jo no mai me'n refio dels comentaris. Perquè un mal dia el pot tenir tothom, una persona pot estar descontenta de cert servei que poder és bo però ell no li ha anat bé.
És que ets bona persona.
No.
Ets bona persona? No? Bueno. O sigui, tothom penses igual? Tot no, això que estem parlant?
No, però tens raó, perquè a vegades vaig anar a comprar un matalàs i em va dir, si me pones un 10 te regalo la funda, no? Dic,
sí, sí, sí. Això ho fa.
En sèrio, sí.
Si me pones un 10 te regalo la funda.
Sí,
això es fa.
Jo si et poso un 10, què em fas? Me regales un xupit?
No, això s'ha acabat, aquí va tothom.
Està molt bé.
El sopar de franc.
Escolta, no, hem d'aprendre molt encara sobre tot això, no?
Sí, al final, bueno, és el que comentàvem, no? Tot el que trobem a les xarxes socials no és la panacea ni la veritat, no? I un pot tenir un mal dia en un moment donat i la gent doncs veu aquell mal dia i ho pren com a referència. I el tema de negociar amb valoracions, doncs també crec que hem d'anar amb compte, perquè al final el que estem fent és coercionar a la persona i...
Sí, al final penso que has de fer les coses ben fetes, no? Saber el que tu fas a casa teva, saber que ho estàs fent bé o intentar millorar cada dia, no?
Exacte.
I això és la millor satisfacció, jo crec, no? Que la gent que vingui i surti, surti contenta, no? Al final ho veiem molts cops amb molts instagramers, no? Que aparenten una cosa i després, no?, surten a les notícies pues que tot el que feia eren... pel·lícules i que la realitat era una altra, no?
Sí, però per més bé que ho facis, sempre hi haurà algú que trobarà alguna pega.
Totalment d'acord.
Clar, totalment, perquè hi ha gustos per tot. Al final a tu et pot agradar, no sé, el gazpacho amb vinagre i ahir ja sense vinagre. I jo li puc posar vinagre, no? Llavors el trobaràs més bo tu que no pas ella, no?
Sempre hi haurà un hater, 2, 3, 5, sempre. I això ho hem d'assumir com a marca personal, com a marca corporativa.
Saps que són haters, Toni? Saps que són haters?
Bueno, no, gent que no. Sigui el que sigui, facis el que facis, ah, per val. Molt bé que ho facis...
Toca nassos.
Sempre toca nassos.
Ara, exacte.
I la gent que ho fa d'amagat, ojo, eh? Hi ha gent que no es mostra i que es crea una conta falsa i ho fa d'amagat.
Completament. Hi ha gent veritat, que...
Són covards, no sí. Donen la cara.
Totalment covards. Covards. I després saps qui són, perquè saps que són amics d'una altra persona i llavors fins i tot esbrines... A on va aquell compte?
Ah, sí? Tu ets molt llarga per aquestes coses, eh?
Una mica.
Escolta, Fran, ha estat un plaer. Et pots quedar amb nosaltres, eh? Si, si vols aquesta estona, les 5 i 31 minuts.
Encantat.
300.000 parelles es casen des del mes de juny i fins al mes d'octubre. Són dues terceres parts, només el juliol i el setembre. Déu-n'hi-do, no, Lídia?
Déu-n'hi-do.
Que vas de crani aquests dies.
Sí. De dir-t'ho que em trobareu a faltar aquestes dues setmanes següents, ja l'he comentat a la Glòria, perquè és una bogeria. O sigui...
En aquests quatre mesos es concentren el 56% de casaments que celebren a Espanya durant tot un any. I m'ha agradat la mitjana de convidats. Quant diries, Toni?
No sé, 100 per casament?
100 per casament?
100 persones?
Tu què diries, Jordi?
Sí, que més.
Sí? Sí.
No.
La gent té molts calés, eh?
Sí, no sé, 130, 140.
Caram, com es nota que és el professional del restaurant, eh? Vull dir. No, sí. Fran, quant diries tu?
Jo diria de mitja 150, va.
150. I tu, Lídia?
Jo dic de 100 a 150.
130. La mitjana són 130, l'has clavat, Jordi, efectivament. Eh? Has fet casaments tu al teu restaurant, al Nectari, o no?
Algun he fet.
I què?
Bueno, és una mica de follon, la veritat. És una mica de... Ja, et trobes de tot, eh? Et trobes de tot. M'imagino que tot deu passar el mateix. Hi ha casaments que són una delícia i que és fantàstic. Hi ha altres casaments que dius, aviam si se'n banya, perquè m'estan liant aquí una...
Això de les copes que ens explicaves abans, això va passar un casament o no?
Bueno, això va passar amb una comunió.
Ah, no, una comunió. Bodes, bautizos, comuniones, va, tot el mateix pack, no?
Que nosaltres tenim unes copes balón molt elegants, molt grans, molt maques, i llavors, clar, la copa de vi no l'omples fins a dalt, no? Omples fins on toca. I llavors hi ha gent que diu, no, jo la vull plena fins a dalt, dic, no?
Sí, que s'hi va ahogar, hombre!
Sí, caben tres quarts de botella amb aquesta copa.
És que són tres quarts de botella ben
sí,
bé,
sí,
no?
Sí, sí, és una passada, no? I, bueno, trobes casos així que...
El Toni, abans de començar el programa, dic, jo sóc molt català, mica me l'omplim.
Home, pel mateix preu, ja que l'has pagat...
Home, no és el mateix preu, una cosa és una copa i l'altra és l'ampolla.
No, de tota manera sí que haig de dir que una copa de vi mitja és molt més elegant que plena fins a dalt, eh? Totalment. Les coses com siguin.
Però ni mitja, eh? Una copa d'aquestes sí. No pot ser mitja.
És que jo no l'he vist la copa com és.
Sí, doncs. Sí.
Ha de ser molt grossa, doncs, no?
Sí, són copes grans, clar, vull dir, és que són tres quarts d'ampolla, em diràs tu.
Bueno, quan vinguem a sopar, que ens convidis, ja sí, podem fer la prova.
Bueno, t'ho posaré un xupito, perquè, clar, veient que vol la copa plena...
Exacte.
No, que jo haig de conduir, eh? Jo condueixo, vull dir que no ho veig gaire.
Escolta, m'imagino, Lídia, que aquests dies, amb tant casament, les anècdotes i les relacions amb els clients i amb les clientes estan interessants,
estan molt interessants. Al final, o sigui, jo crec que intentem sempre donar la volta a certes coses, però sí que és veritat que déu-n'hi-do en el sentit de totes les coses que arribem a escoltar i que no ens escolten a nosaltres els consells que els hi donem, al final. I això és molt dur, perquè després, al final, els que surten perjudicats són els nuvis.
Yeah.
I al final intentes donar el millor consell per aquell moment en jo faria això i crec que això seria el millor que féssiu vosaltres, llavors tothom opina. Això és el fotut, no? Tothom opina, tothom dona la seva opinió i no t'escolten a tu.
Clar.
I fan el que ells. Avui ha sigut... Avui, per exemple, venim de Tarragona, de treball d'un casament, de preparar un casament per l'any que ve. O sigui, que també estem... O sigui, estem fent tot el de 2022 i preparant ja 2023. O sigui, que tenim casaments l'any que ve i tenim un casament molt gran a Tarragona i hem fet una visita amb catering tal i justament hem tingut una sèrie del catering i que si posem carpa, si no poses carpa, en un camp de un camp. I llavors poses carpa, no poses carpa, poses tarima, dic, home, si no voleu menjar sorra, s'ha de posar carpa i tarima.
Clar.
Dic, perquè si no la gent començarà a ballar, començarà això, i això és com una estampida de cavalls, no? Ja.
Vinga, aixecar pols,
vinga, aixecar pols, al final, es tracta d'això. I llavors intentes fer el millor possible, llavors et ve el catering i et diu, ah, jo no necessito aigua. Dius, com? Per cuinar no necessites ni aigua ni quins watts necessites? Dius, no, necessito 10 watts. Dic, 10 kilowatts. I dic, en 10 kilowatts no engegues ni el congelador ni la fregidora.
Clar,
per 250.
Tu t'has d'encarregar de tot, no? Des del subministrament de la llum fins al punt.
Clar, imagineu-vos...
On estàs,
exacte,
a tot, el terra que es trepitja, a tot.
Exacte,
no?
O sigui, imagineu-vos un camp sense res, vale? I això tu has de convertir en un restaurant. Clar, llavors,
és xulo, això, eh?
És molt xulo, és espectacular, i si es fa bé, queda molt guapo. Poses les carpes, poses el terra, poses tot el grup electrogen, poses il·luminació, so, i queda espectacular.
Clar.
Però t'han de fer cas.
Clar.
Aquest és el gran problema, que ens facin cas.
Què volies dir, Fran?
Jo és que com a psicòleg tinc una pregunta que no puc deixar escapar.
A veure.
Per què creus, havent-te contractat, que els nuvis després no et fan cas? Què creus que els mou a no fer-te cas?
Ui, perquè hi ha masses opinions.
Farem una secció que es digui El Divan.
El Divan.
No? I et tens aquí, m'agrada el tema. I què digues?
Al final jo crec que també és per les diferents opinions. O sigui, tu els hi pots donar el millor... Tu els asseus, els tens convençuts, després se'n van a casa, parlen amb la seva família i els hi canvien el cap.